A Ràdio Maricel, a cel obert. Vàrem començar temporada amb la Marta fa 15 dies. És tardor, encara que no ho sembli, i a la biblioteca moltes activitats, algunes d'elles que formaran part d'aquesta temporada com a novetat. N'apuntàvem fa 15 dies, no sabem si això es va materialitzant a poc a poc. Marta, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Algunes d'aquelles activitats que ens apuntava s'estan materialitzant,
sí,
ja?
Sí.
D'acord. Doncs de moment ho deixem aquí, però algunes d'aquelles propostes noves per aquest any doncs continuen avançant. Fem agenda?
Fem agenda.
Fem
curteta
agenda?
Avui.
Curteta avui?
Sí.
Va per tot el temps d'espera.
Ai.
No. I ara l'hem fet esperar, eh?
No, m'he esperat
ja sola. Però ha estat una espera benvinguda, ben retrobada.
Que m'he equivocat d'hora, mira.
Eh?
Que m'he equivocat d'hora. No?
Vostè també.
No, avui, per
no,
això.
Per això que ella diu, m'he equivocat d'hora, i nosaltres si poséssim llista de les equivocacions horàries. Però bé, has estat entretinguda.
Oh, i tant, sí.
Veus?
Sí,
com ja està. Agenda de la biblioteca, Joan Josep Roig i Reventós, Vicenç, tranquil, per demà, perquè demà ja hi ha hora del conte i els propers dies.
Hora del conte. Demà tenim contes del món. És un tema que és recurrent, però que sempre agrada, d'escoltar contes de diferents llocs i viatjar a través de les històries. Agafem la maleta, doncs, i farem la volta al món amb la Quima, demà. En la seva ressenya que ens ha passat d'aquestes històries, diu, estem en el meravellós món dels contes. Passin i vegin, passin i escoltin, passin i gaudeixin. Doncs aquesta seria una bona introducció per a aquests contes que ens faran viatjar pel Tíbet, per Uruguai, per l'Amazones, per diferents llocs del món, llocs meravellosos i diferents, i també doncs, donar a conèixer altres cultures i altres històries que al final...
Relacionades amb la tradició de cadascuna,
sí,
d'aquestes cultures.
Sí, de cada lloc, sí.
Demà a 5:45, amb la Quima,
A
la Biblioteca Josep Roig i Reventós.
I el divendres següent, el dia 24, també a 6:45, tenim una sessió així una miqueta especial. Es diu Bandolers i Barretines, el 1714 al Penedès. Aquest és un conte escrit per un actor que es diu Bernat Soler i ell mateix vindrà a explicar aquest conte. Per tant, tenim la versió impresa.
Entesos?
I tindrem la versió narrada.
Recitada,
exacte.
Quina portada més bonica, aquest conte, eh?
Sí, és molt vermella, són tot de barretines vermelles i un pagès aquí estirat.
Ha llegut sobre les barretines.
Sobre les barretines. Aquesta història doncs, ens situa en el Penedès, de l'any 1714, i forma part de tot un treball que s'ha dut a terme en les diferents biblioteques del Penedès i del Garraf, en què un grup de bibliotecaris o responsables de les sales infantils s'han anat reunint durant diversos mesos,
sí,
per buscar activitats per fer amb els nens, hores del conte, tallers relacionats amb el 1714, per també donar-ho a conèixer als nens i nenes. I aquest conte doncs, ha passat per diferents biblioteques de la nostra zona amb molt d'èxit. La veritat és que la història és un conte molt, molt bonic, que ens pot situar doncs, això no a Barcelona, sinó en el Penedès, en aquest cas, amb un personatge divertit, que és un bandoler, el Morrut. I el Morrut és del Penedès i està fins al capdamunt de francesos i castellans i que siguin més dolents i més morruts que ell i d'aquesta guerra que dura més que un dia sense pa. I decideix doncs, que s'ha de fer alguna cosa. I ell, que és tan dolent i que és tan temut en el Penedès, va poble per poble i tenim doncs, els noms a més dels pobles d'aquí de la zona i convencent doncs, els habitants que s'ha de fer alguna cosa per quan arribin les tropes doncs, ser més valents que ells i guanyar-los. I el truc seran les barretines.
D'acord. O sigui, en el rerefons hi ha tota aquesta barretinada que veiem aquí.
Exacte.
D'acord. És un conte d'en Bernat Soler i el propi Bernat Soler serà qui el recitarà el divendres 24 a 6:45 a la Biblioteca Josep Roig i Reventons, seguint aquesta línia de recitats que ha fet per altres biblioteques de la comarca.
Tindrem diferents exemplars d'aquest llibre i alguns els quedarem a la biblioteca, evidentment. És un llibre amb uns dibuixos amb uns colors
molt
vius
molt
i que pot agradar molt a la canalla. I bé, doncs donar a conèixer també aquesta època i el que es feien als pobles més propers, doncs això, no? Que esquilaven ovelles, o com cuinaven, o quins estris utilitzaven, doncs a partir de les il·lustracions també dona per situar els petits en aquesta època.
Això serà el dia 24, Bandolers i Barretines al 1714 al Penedès. Aquest és el títol del conte que també estarà disponible a la biblioteca com ho està ja aquests dies. Uh-huh. Més coses.
I més coses. Així de xerrades i presentacions, de moment fem una parada. Al novembre tornarem amb més coses que ja tenim programades, perquè ja anirem explicant, perquè ara seria massa aviat encara.
Perfecte.
I recomanar que estem també de ple amb el tema de les visites escolars, que són activitats, com a vegades hem comentat, que són tancades, són internes de la biblioteca amb les escoles, però que també doncs, porten molta feina i molts nens a la biblioteca, que funcionen molt bé. I res, estem amb les quatre visites que fem amb nanos de quart del Miquel Utrillo, venen quatre setmanes seguides. I això és un programa que ja portem molt de temps fent-ho, que anem canviant, que anem adaptant. Vam començar d'una manera molt de classe, asseguts a les taules amb uns quaderns, i ara és tot el contrari, s'asseuen a la tarima a terra i es tracta doncs, de mirar molts contes, d'explicar també com funciona una biblioteca i que puguin ser autònoms quan es moguin per aquests mons, que hi ha moltes biblioteques més grans que la Roig i Reventós, que, doncs, que, bueno, que siguin els més autònoms possibles, i que també de vincular-los, que hi hagi aquesta, no, com de carinyo, per dir-ho així, cap a la biblioteca, cap als llibres, i realment es donen situacions bastant màgiques. Pot sonar cursi, però és que realment és així, perquè veus aquests nens de quart, que ja volen ser més grans, i em badalitzen amb qualsevol conte, qualsevol història, se'n recorden de contes que els vam explicar com fèiem primer.
És que anava a preguntar precisament per això. Molts no hi havien tornat des de fa temps, alguns eren habituals, alguns no hi havien posat mai els peus.
Tots han posat alguna vegada els peus perquè des de P3 que estan venint cada any a la biblioteca.
D'acord.
Per tant, ni que sigui amb l'escola, són nens que saben el on funcionament
són?
Bàsic,
d'acord,
on són i qui som i què hi trobem. I per això, clar, cada any també hem d'anar adaptant-nos a això, perquè potser una escola que realment és el primer curs que venen o fa menys, i en canvi aquests nanos que venen des de P3.
D'acord, i
per tant, no podem fer el mateix de cada any.
Hi ha d'haver un incentiu cada any aquí,
clar, sí, sí. I ara l'incentiu l'estem posant molt això en el llibre en si com a objecte bonic, que això doncs, ens agrada molt remarcar-ho, en explicar-los... Doncs...
Perquè no es perdi l'hàbit, suposo, no?
Sí, perquè s'estimin també el llibre com a objecte i que els hi pot donar moments macos amb ells, no? I les històries, tant doncs, d'àlbums il·lustrats com d'històries amb més contingut, de llibres que no són contes, els llibres de matèries que no són només per fer els deures perquè es publiquen meravelles, i per tant intentem rescatar de les prestatges els llibres més atractius i donar-los a conèixer i ensenyar-los que segons molts tornen l'endemà que llibre que vas ensenyar me'l vull emportar a casa.
Potenciar més el llibre que no suposo altres serveis que pot donar la biblioteca que poden tenir a casa, com és l'accés a internet o
si
altres
diem,
coses,
és un servei més que oferim, els expliquem, però clar, el fet de que s'ha de parlar fluixet, el tema aquest d'hàbits ho porten bastant treballat.
D'acord.
I amb aquest grup en concret és que són molt habituals i llavors ho estem enfocant més a això, no? Realment en el plaer per la lectura i per tenir un llibre a les mans.
Ara començaran a canviar les coses perquè és clar, l'ordinador tothom el podrà tenir a casa seva o tothom el té a casa seva. Ara una biblioteca amb tanta varietat de llibres cada vegada serà més difícil perquè a casa sí que a moltes cases hi havia llibreries.
Sí,
però no sabem si ara això serà també una moneda corrent en el futur i en canvi la biblioteca pot ensenyar així d'entrada aquest món de llibres, aquest escenari de llibres a tots els que s'acostin, no? Quina edat són, més o menys? Perquè
aquests
són els que hem tingut aquí més d'una vegada i no recordo mai l'edat.
Els de quart són 10 anys? 9-10 anys?
Per allà va, que sí?
Sí, ara t'ho dic així.
Per allà va, sí. És que ens semblava, però deixem preguntar-li veure...
Sí. I aquests són els de l'Utrillo que fan aquest projecte tan maco de la ràdio i dic que estan molt engrescats, que venen a la biblioteca i ho expliquen, i ho diuen, això per la ràdio, que estan fent un projecte molt maco a l'escola, tenen un estudi de ràdio, també amb la vostra col·laboració, i estan molt engrescats. Vull dir que, bueno, també, mira, doncs ho volia comentar.
Sí, compartim il·lusions,
A cada, sí.
A la biblioteca i a la ràdio amb aquest grup, i gairebé ho faríem extensiu, perquè està clar que les visites són un aprenentatge més important del que sembla, no és allò de dir sortim i ens ho...
Sí, no.
Alguna cosa s'entreu de totes aquestes visites, segur. Està clar que sí.
I res, estem això amb aquests nanos de quart de Miquel Utrillo, vindran els de l'Agnès de Sitges de P3 fins a 6è, passa tota l'escola per la biblioteca, aviat el Maria Usó, el Barratxina, l'escola...
O sigui que hi haurà feina per dies, feina però agraïda.
Estem amb això, sí, molt, la veritat és que sí.
Està clar que sí. Sortir aquesta setmana, Victus és el llibre més demanat?
A
Sitges
de...
també?
A Sitges no, mira, precisament portava la llista dels més prestats.
T'ho he tret així perquè ens havia arribat que Victus està sent un dels llibres més demanats a la xarxa de biblioteques.
Sí,
en general, de fa mesos.
Nosaltres ara el tindríem en el lloc 6è.
Caram!
Però bé, Sí,
està a la llista dels més demanats, sí. Però tant, sí. El número 1?
El número 1 tenim el Martí Gironell.
Què diu?
Això és des del mes de juny, he agafat, de juny fins al setembre.
Entesos. Són les dades que... És a dir, durant tot el fort de l'estiu?
Sí, el nostre, el primer és aquest, el Martí Gironell, amb el primer heroi.
D'acord.
Aquesta novel·la que ens trasllada a la Catalunya del Neolític, doncs aquesta el tenim en el número 1.
D'acord, he tergiversat els plans, perquè em sembla que la Marta volia començar del 10 en amunt. I hem ficat el 10.
El 10, mira, el 10 tenim un títol llarg, El increíble viaje del fakir que se quedó atrapado en un armario de Ikea, de Romain Puertolas. És un llibre, una novel·la divertida, d'humor, però que té com a rerefons el tema de la immigració, el problema de la immigració, i és aquest fakir, i a partir d'aquest personatge, que pot ser una miqueta...
És a dir, a partir d'aquesta història pintoresca...
Sí, exacte. Doncs, bueno, hi ha aquest rerefons del problema de la immigració i també una miqueta el recordatori de que les coses que realment mereixen la pena a la vida, doncs són coses petites, i bé, doncs quines coses mereixen de veritat la pena de viure. I a partir d'aquest personatge, amb unes situacions estranyes i totalment, clar, és un fakir, sí, que trasllades a un altre lloc, doncs a partir d'aquí és una novel·la divertida que passa ràpida i està en el número 10 d'aquesta llista.
No el número 9.
El Dani Alba, amb 158, i aquest em fa especial il·lusió, perquè el Dani Alba va venir a presentar a la biblioteca i està funcionant molt bé el boca a orella, perquè és un llibre que ara ha arribat a Barcelona, es pot comprar a la Central, però està funcionant molt bé, hi ha reserves, nosaltres l'hem recomanat, però és que qui se'l llegeix el recomana també.
D'acord.
És novel·la eròtica i una miqueta doncs, per trencar amb el tema de 50 sombres i això, doncs aquesta és molt propera, està ben escrita, el Dani Alba està treballant molt el tema de la difusió a través de les xarxes i bueno, doncs jo crec que està donant molts fruits i que pot estar content, i quan el vaig veure aquí doncs em va agradar.
En el número 9, Dani Alba, 158, novel·la eròtica, número 8.
El Joel Dicker, La veritat sobre el cas Harry Quebert. Aquest és un llibre d'aquells que enganxa, que té molts girs inesperats i que també s'està venent molt i està sortint molt en préstec a les biblioteques. És una novel·la d'aquestes que la comences i ui, què passarà,
i enganxa,
enganxa molt aquesta, sí.
Número 7.
L'Anna Gabaldà, que és una autora francesa, i una novel·la que es diu Billy. Billy va del... Bueno, els protagonistes són dos anagues lletjos, un noi i una noia, d'orígens diferents, però que en un moment donat de la vida es troben, entre ells neix una amistat molt forta, un recolzament molt gran entre tots dos, i veuen doncs, bueno, que a partir d'això, no, de trobar com una ànima bessona que en un moment donat et pot donar recolzament, doncs pots tirar endavant amb el que sigui. I és una història molt bonica.
Història bonica, eh?
Sí, de l'amistat, de l'amor.
Anna Gabaldà, Billy. Número 6.
El Victus, de l'Albert Sánchez
Pinyol. Com hem comentat fa un momentet, res a dir de Victus que no s'hagi dit ja. Número 5.
La Sara Lark, una autora de bestsellers, qui llegeix un llibre de la Sara Lark, torna a la biblioteca, que en teniu el següent, que en teniu un altre, a més, també són aquests llibres que són com trilogies o bueno, col·leccions, no? Sagues, i en aquest cas és Les Oles del Destino, i aquest formaria part de la saga del Caribe, que està ambientada doncs, això, no? en el mar Carib, i amb aquest ambient doncs, així màgic de caribeny.
D'acord, Les Oles del Destino, de Sara Lark, número 4.
Número 4, l'autora es diu Elin Hildebrand, i la novel·la es diu Descalces. Les protagonistes són tres dones amb uns problemes molt forts i diferents entre elles i que fugen a una casa molt, molt bonica, doncs bé, doncs per això, no? Per desconnectar d'aquests problemes. I allà coneixen un home. I a partir d'aquí...
La història segueix. Descalces. En el número 4. En el número 3...
Mamen Sánchez, que ha escrit Agua del Limonero. Tampoc és una autora massa coneguda, però en canvi doncs, està sortint molt en préstec, també. Aquí la protagonista és una noia, la Clara, que rep un dia un encàrrec per fer una biografia d'una senyora misteriosa de l'alta societat, que es diu Greta Bouvier, i bé, és una mestra d'això, dels secrets, d'amagar, bueno, ja té una miqueta d'intriga, té una miqueta de tot.
Número 2.
L'Ildefonso Falcones, amb La reina descalça, també un llibre que ja porta temps, han sortit molt bé en préstec.
Sí que ha agradat, l'Ildefonso Falcones, eh?
Sí.
Perquè apareix més amunt en aquesta llista de préstec que no pas a la llista de vendes habituals que ofereixen els mitjans, eh?
Sí, clar, perquè les llistes de vendes també són molt immediates. En canvi, a la biblioteca, com que els llibres els conservem i els tenim allà...
D'acord, tot doncs, és de més llarg recorregut.
Sí, jo crec que sí. Clar, les llibreries és molt més immediat i d'una setmana a l'altra hi ha canvis i una vegada arriben novetats, doncs allò d'anar ràpid i canviar, i en canvi a les biblioteques... es queden com més temps al prestatge i als llibres, doncs com que els allarguem la vida, també. I això queda reflexat en aquestes llistes.
El de Fonsa Falcón és número 2 i en el 1, com dèiem, Martí Gironell. El darrer llibre de Martí Gironell en el número 1 de préstec. Fet el repàs als més demanats a la biblioteca, per on seguim?
Mira, jo volia comentar un tema que és sobre el cànon de pagament als préstecs a les biblioteques. Això va sortir a l'estiu, la notícia, i hi ha vingut moltes persones preguntant, escolta, que haurem de pagar el préstec? Llavors, bueno, volia comentar una miqueta per aclarir-ho.
Sí, i tant.
Doncs, explicar de què va tot això, de què s'ha de pagar per fer préstec a les biblioteques a partir d'ara. I ens fem una miqueta d'història. Tenim que això, el passat 2 d'agost va entrar en funcionament, en vigor, un reial decret que desenvolupava el dret de la remuneració als autors pels préstecs de les seves obres realitzats en determinats establiments accessibles al públic. Això què vol dir? Biblioteques, arxius, hemeroteques... Aquest reial decret parteix d'una directiva europea sobre la propietat intel·lectual de l'any 92. Per tant, ens hem de remuntar l'any 1992, va sortir aquesta llei de propietat intel·lectual que ja contemplava aquesta necessitat de protegir el dret d'autor, el dret intel·lectual, no?, dels autors. Però diversos països ens ho van eludir, perquè clar, doncs era complicat, això de sumar més taxes,
sí, sí,
o més preus...
Exacte.
Fins al 2006, en què una directiva a nivell europeu també doncs, va urgir a l'estat espanyol de que això s'havia de posar a la pràctica i començar a complir-ho sota sanció. En aquell moment, el 2006, l'estat espanyol va establir el període de que en un any s'hauria de fer aquest decret que regulés aquesta llei per començar a fer els càlculs dels pagaments. Això va ser el 2006 i 7 anys més tard, aquest estiu, ha sortit aquest decret, que va entrar en vigor el 2 d'agost.
D'acord. I d'obligat compliment, suposo.
Sí, exacte. Llavors, aquest decret estableix els criteris per calcular aquestes quanties, en què ha de revertir, en qui ha de revertir i com s'ha de fer. A la pràctica tenim que la majoria dels països europeus van considerar aquest cànon com una manera de donar suport als seus autors, a la seva cultura i bé, doncs al treball, no?
A la creació.
A la creació, exacte. I per tant això, aquesta despesa l'assumeixen els governs nacionals o regionals.
Sí.
En canvi a Espanya això ho ha d'assumir el titular del servei, segons aquest decret. I això què vol dir? Que el titular del servei, en el cas de les biblioteques de la Diputació, que són on estaríem nosaltres, són els ajuntaments. Això canvia la cosa perquè els ajuntaments tenen uns pressupostos ja prou marmats, i en fi, tots sabem com per a sobre haver de sumar aquestes quantitats. No? Aquest decret també estableix excepcions, que serien els municipis de menys de 5.000 habitants,
que no
per llei
cas.
Tampoc tenen obligació de tenir biblioteca.
Que no és el cas nostre.
Que no seria el cas. Les biblioteques d'universitats, el sistema educatiu espanyol, i els particulars. Per tant, no és un preu que cap usuari hagi de pagar. Per fer-se el carnet de biblioteca no es farà pagar a ningú, que aquí venien moltes de les consultes dels usuaris.
És a dir, que agafant el que ens explicaves, són els ajuntaments els que hauran de pagar aquest cànon.
En principi, haurien de pagar aquest cànon, no els particulars en cap cas. Per tant, de cara a l'usuari, en principi, no hauran de pagar res. Indirectament, podria ser que es veiessin afectats, perquè si l'Ajuntament ha de pagar, ha d'assumir, o la Diputació, qui sigui, aquests preus, això no pot revertir en que s'hagin de comprar menys llibres, per exemple. Doncs seria una de les coses a tenir en compte.
I recordem que, en principi, agafant-nos a l'esperit final, aquest és un cànon que vol valorar la creació dels autors. En aquest sentit, no és allò d'estrictament recaptatori, sinó que valorar la creació dels autors. Ja ho saben que els autors han estat esquilmats per tot arreu arran de la pirateria, però és clar, quan aquesta llei es va posar en marxa o quan s'apuntava l'any 92, no existia això de la pirateria, no en parlava ningú, perquè evidentment l'ús de les xarxes i l'ús d'internet no era el que s'està vivint ara, i per tant les circumstàncies han canviat molt. Però aquest cànon ve precisament per això, per recordar que la labor de creació dels autors ha de ser d'alguna manera valorada econòmicament, i en aquest sentit s'entén que el préstec a les biblioteques ha de contribuir també a tot plegat.
Exacte, sense que això dos vagi en detriment doncs, de que la biblioteca també és l'eina fonamental de donar accés a la cultura a tothom, i en això doncs ha lluitat i en això estem, que precisament...
Per tant, en principi cap usuari de la biblioteca s'ha de preocupar perquè no haurà de pagar res per el préstec dels llibres.
De moment la Diputació ha aprovat una moció per instar el govern espanyol que assumeixi aquest cànon o bé que quedi inclòs en els pressupostos com una partida a part que no vagi, doncs, com dèiem, en detriment de poder comprar nous fons.
D'acord.
I amb els criteris de pagament dels euros i els cèntims que toquen per cada llibre, per cada préstec i això, doncs clar, també es trobaran problemes de posar-ho a la pràctica aquest càlcul. Uh-huh. Per exemple, les persones discapacitades queden excloses perquè hi ha un càlcul que és una xifra per usuari en actiu. Uh-huh. Les persones discapacitades quedarien, no es comptarien, però com comptes quantes persones discapacitades tens a la biblioteca? Això
sí,
no ho tenim en cap base de dades.
O quants aturats, o quants jubilats, o quantes persones, diguem-ne, en situació econòmica que els eximiria, òbviament, d'haver de contribuir a aquesta causa, eh?
Doncs bé, calcular tot això és difícil, llavors la Diputació està treballant en fer uns percentatges estàndards i fer-ho que fossin comuns a totes les biblioteques, per tant estan treballant amb això i com des de la Diputació també poden ajudar els ajuntaments doncs, a assumir aquest cànon que en principi sembla que serà qui l'ha de fer.
De moment, resposta fàcil, que ningú no pateixi, que vagi a la biblioteca i que demani el que hagi de demanar.
Exacte, el resum seria aquest.
5 minuts i seran 3 quarts de 10 i avui ho hem de deixar aquí perquè ens queda l'homenatge al president Companys i... La Marta ens guarda aquestes
Cap
dues
problema.
Recomanacions literàries que ens portava per avui. Marta, gràcies.
A vosaltres.
En 15 dies tornem.